A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
I 16 divendres passat a la seu del grup d'estudis sitgetans, perdó, dissabte passat, amb tot el que hi ha el cap de setmana que ve, ja hem perdut el fil del cap de setmana passat. Dissabte passat a la seu del grup d'estudis sitgetans es presenta el DVD que ha produït en aquest cas a partir de la investigació a l'Institut d'Estudis Penedesencs sobre els bombardeigs franquistes al Penedès, entenent el Penedès, Alt Penedès, Baix Penedès i Garraf. Algunes dades d'aquest DVD ja han estat actualitzades al propi Ramon Arnabat, l'historiador que va presentar el DVD i amb el qual hem parlat no només dels bombardeigos en el seu dia, sinó d'aquest projecte titulat Tots els noms, que va donar peu a un llibre amb la llista de totes les persones mortes arran de la guerra a les comarques del Penedès. Es va parlar no només d'això, sinó de l'actualització de les dades. Sembla ser que al llarg de tota la guerra, la xifra, més o menys fins ara, de bombardejos va ser, grans, petits, però tots, 324, Alt, Baix Penedès i Garraf. Els avions franquistes o de l'exèrcit franquista, la majoria d'ells italians, assenyalava Ramon Arnabat, que va tenir, diguem-ne, l'exèrcit franquista un suport, no només d'alemany, sinó sobretot en la zona nostra, dels italians, dels avions italians que sortien de Mallorca. Com són les coses que al final de la conversa es parlava precisament del deute amb l'estat espanyol que va contraure Espanya amb Itàlia per tots aquests favors en el seu dia i que s'ha pagat fins fa ben poc. Espanya ha anat pagant als italians aquests favors de guerra, per dir-ho així. No tant els alemanys, que ho van condonar, però els italians sí. Com deia un intervinent, deia de feixistes a feixistes no s'ho van perdonar, això, que era una qüestió de diners. Doncs bé, deixant de banda això, es va projectar aquest DVD titulat Els bombardejos franquistes al Penedès. El que escoltaran són 8 minuts d'aquest DVD que comencen amb el testimoni de l'historiador vilanoví Adrián Cabezas fent referència als bombardejos a Vilanova. Després escoltaran a David Jou, a Carme Martí i a Josep Ferret parlant des del seu testimoni dels bombardejos aquí a Sitges, i després l'hem afegit perquè també la reflexió final és molt interessant sobre l'angoixa que es vivia quan se sentia el brunzit dels avions. El senyor Antoni Pineda, veí de Cubelles, que parlava d'aquesta sensació, d'aquesta angoixa que creava el brunzit dels avions quan ja es veia venir el que podia passar. Després Ramon Arnabat va explicar que acostumava a anar això d'una forma ja molt, molt meditada. Primer la bomba incendiària i després la bomba explosiva. Aquesta era, diguem-ne, la cadència dels fets en els bombardejos. Bé, però d'això ja en parlarem perquè va ser motiu del debat posterior. Aquí tenen aquests 8-10 minuts en què escoltaran primer l'historiador vilanoví Adrián Cabezas, després David Jou, Carme Martí i Josep Ferret, i finalitzem amb el veí de Cubelles, Antoni Pineda.
A partir del mes de març de 1938, d'altres punts del Penedès foren bombardejats per l'aviació franquista. Les estacions del ferrocarril de l'Arbós, Calafell, el Vendrell, Cubelles, Vilanova i la Geltrú, Sitges i el Garraf, el port de Vallcarca, les fàbriques de Vilanova, Vallcarca i els Monjos, els aeròdroms republicans de Santa Oliva, els Monjos, Pacs del Penedès i Sabanell, i el poble de Vallvell. A la comarca del Garraf, Vilanova va patir 33 atacs aeris que causaren 35 víctimes mortals. La vila de Sitges, 24 atacs i 6 morts. Vallcarca, 25 atacs i 5 morts. Garraf, 11 atacs i 8 morts. I Cubelles, 11 atacs i 2 morts.
Al final de la Guerra Civil a Vilanova i Geltrú va tenir un caire dramàtic, igual que a moltes poblacions de la resta del Penedès. En aquest cas, el que parlem del tema dramàtic és el tema dels bombardeigs aèris. Vilanova i la Geltrú va patir bombardeigs aèris des del gener de 1938, i l'últim bateria fins a poques hores abans de l'entrada de les tropes nacionals a la ciutat. Entre ells, el més sagnant, potser, seria el que es faria el 19 de gener de 1939, quan 12 avions italians van bombardejar la Sínia de les Vaques, que és el lloc on ens trobem ara mateix, que per equivocació, ja que el seu objectiu era l'estació de tren que tinc aquí a esquena darrere meu, doncs per error les bombes van caure a 250 metres més al sud de l'objectiu i amb la mala fortuna de que va caure a sobre d'una casa en la qual havia una família, no? Van morir en aquest atac, probablement l'últim, ja de la Guerra Civil a Vilanova, doncs sis persones, entre elles tres nens petits. Un nadó de 15 mesos, una nena de 2 anys, una altra de 4, la seva mare, una veïna que fins i tot venia a buscar llet a casa, o sigui que va ser molt dramàtic el final de la Guerra Civil, no? Igualment, els bombardeigs aèris que va patir la ciutat, en total, aproximadament una quinzena de bombardeigs aèris, sempre van comptar a mantindre el mateix objectiu, que va ser el nus de comunicacions de l'estació de tren. Igualment, també a les zones properes d'aquesta estació, que era on es dedicava tota l'activitat industrial de la vila.
Quan tornàvem cap a casa, així és que havíem passat el pont de Camp Eixample, veig a dalt i veig les bombes que cauen. I de seguida es va sentir el xiulet. I llavors la mare i jo ens vam tirar pel terraplè aquell i vam ficar a sota el pont. I llavors vam sentir les bombes que queien. Una que va caure allà a prop del vinyet, l'altra que va caure a prop del pont de la carretera i una altra que va quedar una mica més enllà encara, a prop d'on hi havia la pedrera de l'autòdrom. Bueno, vaig veure com queien les bombes, que no n'he vist mai més, no? I després, doncs bé, van allà cap, encara no feia 5 minuts que havien caigut les bombes quan vam passar per allà, perquè anàvem cap a casa i es va organitzar una de pols i de fum horrorós que no es veia res. Tots els arbres de la carretera que hi havia llavors van caure, tots els trots i totes les fulles, va quedar la carretera plena i anàvem de pressa perquè el pare era a casa i en una d'aquestes entre la pols i el fum vam veure que venia el pare amb la bicicleta que ens venia a buscar a nosaltres. I això és tot el que vam veure d'aquell bombardeig. Després n'hi ha hagut altres que recordo poc més o menys. Una que em sembla que va ser el mes de juliol del 38, que va caure aquí al Poble Sec, que va morir un tal Jordi Roca, que havia anat a estudiar amb mi fins feia poc temps allà a Mossèn Joan, allà sota Can Fals. I dels altres ja no recordo res més perquè van ser de nit i ja no me'n recordo.
Sé que n'hi va haver un al Poble Sec, que va quedar el reixat de Can Vilar ple de metralla.
Onda?
Sí, sí. Després també al carrer Barcelona hi va haver de bombardejos, que era Barcelona, i al carrer de l'Aigua.
I el...
Que va morir...
El carrer...
De Major. Major, cantonada per allà al carrer 9, no?
El 13.
Per allà.
La Rimbau.
La Rimbau, sí. La mare de la Rimbau.
Hi va haver la Rimbau...
I després,
i després un matrimoni al carrer Barcelona.
Els Rossells, sí. Els Rossells, el pare de la Munda i del papà. La meva mare un dia se'n va anar a Ribes, que anava a buscar pa perquè teníem una tia que vivia a Sant Pere de Ribes i tenia forn. I clar, donava, mentre va ser el marit aquí encara, feia pa. I anava a buscar, i aquell dia van bombardejar la carretera de Sant Pere de Ribes. I la meva mà es trobava a la carretera. Em van agafar un atac d'histerisme, em van dir que de posar sota els fogons de Can Vilar i tot el que vulguis, perquè pensava que la mare la mataven. I va tornar. Va posar sota un arbre i va tornar bé.
El dia abans de morir m'ho va confessar tot el del 20 de gener. Tot. Tota la història. És a dir, estaven a les 11 del vespre, van caure les bombes, i hi havia uns milicians allà a la vall, els van cridar perquè d'això, perquè eren al costat, el 20 i el 22 eren hi havia tres dones que eren ferrets, i la meva àvia no va poder sortir perquè tenia una ferida aquí a la cama i estava al llit, clar, quan li van dir, ojo, que deixo i tal, pum, no va poder sortir i va quedar esclafada. La meva tia la van tenir que acabar de treure de dins dels escombros, perquè estava més separada. Bueno, llavors, aquelles dones se'n van anar cap a Can Roca. Amb tot això hi ha una sèrie de dones, perquè el bombardeig va ser el tros aquest i després va haver un lapso d'almenys dues hores, i és que van anar a tornar a carregar allà d'això, allà Reus, i van tornar.
Aquella dona estaria a viure a prop de l'estació i van venir a viure aquí, que tenien familiars, i aquest home se'n va anar corrents a casa seva. O sigui, que els avions es van sentir al castell de Cubelles i ells van anar allà a la plaça d'Aliança, que ja coneixeu, van anar fins a aquella casa i ell va morir, ell, i no va morir la seva dona. Al arribar d'allà va caure la bomba. Vull dir, són d'aquests fets que dius, et demostra més que aquesta gent s'orientaven, sí, bueno, portaven els aparells per orientar-se, però de fet, quan el poble dormia, o el poble estava dormint, perquè realment no era el bombardeig en si, era l'angoixa de sentir els avions. I que et deia, el meu pare pujava corrents, el senyor Ibáñez, que era el cap de l'estació, el meu pare era factor, lleveu-se que tenim de sortir de l'estació, perquè aquell pànic de si bombardejaran o no bombardejaran. És clar, això es va donar moltes repetides vegades, que el poble no se sentia, ni se sabia quasi, pràcticament, si no és un que estigués despert a la nit. Llavors aquesta angoixa va acabar que vam, després d'algunes incursions i algun bombardeig esporàdic, sense fer gaire mal a les vies i tal, o bombes que no van explotar i bombes que van sortir sobre les vinyes sota l'estació, doncs va fer que es traslladessin cap al poble, perquè allà era insuportable.
Antoni Pineda, un veí de Cubelles, explicant també l'experiència a la seva vila. Algun dels testimonis d'aquest DVD també assenyalaven, bé, un d'ells assenyalava aquelles fatalitats de la vida, una família de sis membres de Reus, que va marxar de Reus perquè era un dels indrets on veritablement hi havia més moviment de bombardejos, va anar a viure en un poblet del Penedès, i precisament la seva casa, la seva masia, vivien a fora, a prop de la carretera, va ser víctima d'un bombardeig i van morir tots sis. Una d'aquelles fatalitats de guerra que em poden explicar tants. Han escoltat, com els comentàvem, en primer lloc Adrián Cabezas, historiador vilanoví, després a David Jou, a Carme Martí i a Josep Ferret, els sitgetans que apareixen en aquest vídeo, i després el testimoni d'aquest veí cubellenc, Antoni Pineda. A continuació, el debat a l'entorn d'algunes de les qüestions que anaven des de el model d'avió que es feia servir, des d'on venien aquests avions franquistes que assetjaven la costa catalana, el que va succeir a Barcelona, i algunes de les històries particulars que alguns dels sitgetans presents en les cadires de l'audiència, la seu de grup d'estudis sitgetans, van formular a Ramon Arnabat.
Bueno, no sé, nosaltres vam recollir aquí molts testimonis, això és un resum, perquè, bueno, havíem fet l'estudi, quan nosaltres vam començar a fer aquest estudi, les dades oficials deien que el Penedès, les tres comarques del Penedès, el Penedès, el Baix Penedès i el Garraf, havien patit 80 bombardeig, i nosaltres en tenim documentats a hores d'ara 324. Per tant, són tres vegades més dels que es deien, pràcticament. Nosaltres hem pogut consultar els arxius de l'aviació italiana, que la major part de bombardejos són aquests avions que surten moltes vegades, que són els Savoia, són molt grans, i són els que llançaven les bombes més potents. Després, més a nivell d'atacs més puntuals, eren els Zapatones, que eren els Sabatetes, que era el Henkel 59, i tots venien sempre de Mallorca. De Mallorca, aquí hi ha una hora de vol, per tant, en una hora arribaven. Hi ha un moment que un d'aquí Sitges...
Josep, diu que venen de Reus.
No, venen de Mallorca, venen de Mallorca. I diu que hi ha dos atacs, i són dos atacs, però no són els mateixos avions que van i tornen a venir, sinó que hi ha dos atacs de dos esquadrilles d'avions que tenien com a objectiu Sitges, perquè Sitges era una referència militar, hi havia un centre d'instrucció, hi havien estat les brigades internacionals, sempre hi havia moviment, no?, aquí, d'oficials, i per tant, per ells, a part de l'estació, Sitges era un objectiu. I per això la major part d'atacs, si haguéssim vist un mapa, estan sempre al voltant de la costa. De fet, des de Portbou fins a Almeria, és tota la zona que aquests avions des de Mallorca van atacar.
Perquè el centre d'instrucció estava a l'autòdrom.
Sí.
I en canvi bombardegen aquí a darrere,
bueno,
perquè,
també,
és, ja, perquè hi havia la tropa al retiro, no?
Clar, hi havia tropa, hi havia oficials, sabia que hi havia residències d'oficials. A part de que bombardegen a 4.000 metres d'alçada, i sense cap... No són bombes teledirigides com les que ara, no? Sinó que cauen i cauen en... més o menys on te cauen, no? L'objectiu pot ser un, però després...
I que no he escoltat dir a cap persona d'aquestes que han portat, perquè ells també venen de casa, també ho havien escoltat, que venen que eren les faves, pare d'ella, que venen les faves, amb les avions aquestes.
Aviam, la pava, exactament, el nom de la pava és un avió que és un Henkel alemany que no bombardejava. Que no bombardejava, era el que feia fotografies. I passava abans o després dels bombardejos. El que passa que com que feia molt de soroll, per exemple, els zapatonis aquests, el Henkel, que volaven també relativament baixos, també feien molt de soroll. I la gent de bons diria a la pava a tot avió franquista que feia molt de soroll. Els que anaven a 100.000, ai, a 4.000 els se sentia. Però aquests que llavors hi deien la pava. Tothom, parlis amb qui parlis, tothom parla de la pava. Però no és un avió concret, sinó que se li acaba dient a tots els avions. Aquests que volen més baixos, que fan més soroll. Però em sembla que, o sigui, el nom oficial de la pava és un Henkel 56. I és un avió d'observació. Sí, sí, la gent d'aquí, clar, veia avions i...
Però aquests avions a vegades se'n treien.
Això, bueno, normalment qui va...
Em van matrallar, vull dir que...
Però normalment...
No sé si eren paves, però
no, jo... si el van matrallar eren els sabatetes. Aquest que es veu aquí, que és un hidroavió, que pot baixar molt, pot volar 100 metres, i té un canó que ha sortit aquí, de matralladora, que és el que va...
El que era allà on va fer els sostens, que aquí vivia, no? Material de guerra, que no allà va dir que era un passat, que era un... No es va matar ningú perquè no es va tocar.
Se'n recorda si era cap a la tarda o...?
Sí, que era sol. Que
aquí el Joan Maragall.
No, el Pare Muño, bueno, sí, el Maragall, tot allò. Era...
Cap Muño, val.
Eren 12 cases només. I després, una altra vegada, també, aquí ho té les cases d'en Fernández, que allà hi havia miliciats, allà hi havia les darreres.
Sí.
I una vegada venien els dijous, que ens portaven al camp de futbol, a l'Esi, venien i quan s'havia el Pinar, que venien de Mallorca, que venien a Queixa i a l'Espià, i de bones des d'allà amb les treballadores els fan
fer per tant. No, no n'hi havia... De batalladores no n'hi havia massa, eh? N'hi havia Sant Vicenç, si dieu que aquí n'hi havia, però... Per exemple, a Vilanova no tenia defensa antiaèria.
Aquí a la Trinitat també n'hi havia una.
Sí, a Vallcarca sí que n'hi havia.
Sobre la Trinitat. I aquesta d'en Fernández, també, Matia també ho explica, que diu que després va passar els franquistes també la van mantenir.
Va quedar aquí...
Va quedar aquí i també la feien servir.
Fer reciclatge.
Sí, perquè és que després, quan va amb el Franco, també es va mantenir la metralladora i van posar una bandera espanyola allà, aquí a les cases del Fernández. No te'n recordes, però al matí m'ho explicava.
Això era perquè aquells que anàvem a la canalla i em sentim, vam mirar els altres del sol, i les casetes de sol d'aquelles cases, jo vivia en milicianos, hi havia nius de metralladores. Però aquí hi havia un molt fort, era aquí a l'Aigua Dolça, aquí hi havia...
Clar, el que passa que la primera línia de defensa que es fa, que són aquests búnquers que queden, i aquí hi ha el Badols i el Balmins, no?
El mateix.
Bueno, allò era per un possible desembarcament, no era per
l'any. Hi havia uns canons que anaven en rodes i
tot. Sí, sí. Perquè al principi, quan comença la guerra, hi ha por que hi hagi un desembarcament dels franquistes, però per terra, o sigui, desembarcament amb vaixells i desembarcar. I per això es construeix a tota la costa una sèrie de búnquers de fins.
Allà que en Negret, on té la pujada, que és un dia mig pi, allà tenia especial, i també diria sobre la porta que no té, allà tenia que no es veia fora, i aquí a les... on volguant també hi havia una, després cap allà baix, i més avall aquells neus que encara van durar fins l'últim
moment. Aquests estan documentats. Escolta, i de refugis, a part del que hi havia a Can Planàs, Que era l'únic, que és l'únic que hi va haver, que és Sitges, de públic.
I va haver un refugi des de Can, d'on té, diguéssim, des de Can Xelfa, passant per sota els Escolapis, que anava Can...
Des de la fàbrica de Can Xelfa?
Sí, des de la fàbrica de Xelfa, que eren cotxes, passant per sota els Escolapis que hi havia a la toca, fins a Can Xavier. Can Xavier era, saps on te vivia, com te diria jo, en la sisè.
Sí, com és?
Doncs allò era Can Xavier, no comptaria la canya. Doncs per sota tot allò hi havia un refugi. Quan van fer els Escolapis nous aquests, encara va sortir el refugi amb totes les línies dels elèctrics i tot.
El que passa és que no sé si era refugi o era un pas.
Però sí, però s'havia de refugi perquè era molt
no sabia.
Van aprofitar.
I no estava arreglant en bancs. Ni
ah, no.
Més era simplement un corredor.
Un corredor el van aprofitar per habitar-lo.
Passar pel xalet? O si vam fora del xalet, de Can Colapi? Bueno, però aquest era... Aquest és particular, diem-ne. Aquests anàveu vosaltres per la casa.
A l'estació, no n'hi va veure.
Sí, aquest és el que conec jo, el de Can Planàs, a sobre. Però ara aquest que diu ell...
Aquest anava de Can Xavier, l'altre de Can Xavier, que també hi havia tons, hi havia maquinària. Devia ser pels treballadors...
Segur, segur.
De Magassa, sí. Quan
tocava la cinera, quan havien de venir tocant, quan acabava el fotardet, tornava a tocar.
Podia, devia estar relacionat amb la fàbrica i amb els treballadors que hi havia.
Aquest. Perquè aquí la fàbrica de les bombes sí, també s'hi amagaven.
Bueno, hi havia, va quedar la de Can Benasset, la cantina de la Pedro l'ha portat una altra volta. Llavors hi havia una. Van avisar a tocar, però el poble sabia que venia a una de les
altres. Ah, això els sirens.
Però la mortalitat total de la civil durant tot el contenta se sap.
Catalunya hi ha comptabilitzats...
El Penedès.
Sí. Nosaltres tenim comptabilitzats, quan es va gravar això, que ja fa un any i mig, teníem no sé quants dits, 180, ha tenim comptabilitzats 201, aquí, al Penedès.
Al bombardeig.
Pels bombardejos.
Però la mortalitat global de la població civil durant tota la guerra...
Durant tota la guerra. Ah, no tinc, ho tenim comptat, però ara no tinc les dades...
No tenim
sí, si descontem els soldats que moren al front, que són d'aquí, jo diria que la mortalitat està al voltant dels 500 persones, per diferents motius. Perquè després hi ha accidents de canalla que juga amb metralla i l'explota i es moren, d'un pagès que llaura i l'explota, diferents... I després hi ha els que maten a l'inici de la guerra i al final de la guerra.
I després hi ha els que maten aquí que no són d'aquí.
Sí, aquests són...
Que aquests no els comptabilitzem, però que...
Nosaltres hem publicat un llibre que es diu Tots els noms, on hi ha tots els noms de tots els morts de la Guerra Civil aquí, poble a poble. És que ara ja t'ho dic... No, Sitges no, eh? Sí, jo és que ara no tinc les dades i no puc dir, mira, si hi ha algun llibre per aquí, però vull dir, està publicat, nom a nom. Pot ser que hi hagi algun error, però nom a nom està... Aviam, un avió quan bombardeja, un bombarder, porta una mitjana de 20 bombes com a mínim. No acabem de trobar-hi. Ara, el lògic és que fos un avió republicà, perquè clar, si ja estaven els franquistes dins del poble.
Una vegada també vaig veure aquí sobre que devia ser un diumenge que una batalla aèria entre un de republicà i un de Franco que el van tombar i el van tombar a mar. Aquell, els anys de les pel·lícules van anar. Sí. Ho vaig veure, des del que sembla que anem té.
I quin va caure al mar? Quin?
El franquista.
Quin és el que va caure?
El franquista.
El franquista.
Aquí?
I la Quima ho explica o el Julià també? Hi ha un dels dos llibres, o el Julià o la Quima Caballol també ho explica,
no,
això.
No, això jo vull dir,
sí, però, que ella també ho explica.
Veure, aquell estàvem allà amb un jardí molt gran, al poble de Rèvia, i estàvem allà amb les sirenes i on... Saps? Va fer fum i després van dir que s'havia equivocat aquí. Que després de la guerra, quan acabava la guerra, encara hi havia aquests pescadors que anaven i anaven a veure l'avió. Per exemple, van arribar a treure per material de guerra.
Sí, o per ferro, o que fos.
Com la bomba que hi havia a la Trinitat, que va estar 2 o 3 anys, la Trinitat era una bomba clavada,
que l'havien anat a fer-li no a treure mai. Com era que anava a Madrid, anava a veure molt bé.
No, però pues si explota...
Però jo sé que no hi havia perill, perquè...
Ah, bueno, això de que no hi ha perill...
No, perquè van estar dos o tres anys en fer-lo,
Bueno, no va explotar. Que no explotés no vol dir que no hi hagués perill. Perquè...
En què està entre dues roques, allò, eh?
Sí, sí. Un, això dels combats segur que era relacionat amb el port del Garraf. Clar, com que Barcelona va estar molt bombardejada i el port del Garraf es va fer servir com a substitutiu durant un temps. I a més amb l'avantatge que el que descarregaven ho podien ficar de seguida sota els túnels del tren. I llavors l'aviació sí que protegia molt quan hi havia algun desembarcament o hi havia d'haver, i llavors, clar, si venia algun, doncs
li feia... La retirada els últims dies, fins al sol més s'anava per una via, perquè la primera mina estava plena de material de guerra, i la retirada la van encendre. I des d'aquí, durant 3 o 4 dies, que si has vist com sortia fum, anava sortint fum. Com també n'hi havia molt fotràs, com jo vivia aquí a Sant Joan, que a vegades tenia algun avió, portava no, i se'n anaven, tornaven, i tiraven les bombes d'inframar, i se'n anaven. Un gaire, vaig, això aquí davant no hi havia.
Però els avions aquests el que no podien era tornar a aterrar amb les bombes a sobre. Perquè era molt perillós, a l'aterratge podia passar. No, encara que no els poguessin tirar on podien, els tiraven al mar per poder aterrar. No sé, bueno, jo l'únic que sí que potser és interessant veure des d'una perspectiva històrica és que durant la Guerra Civil Espanyola és la primera vegada que l'aviació té un paper important i que ajuda a decidir qui guanyarà la guerra, en aquest cas els nacionals, els franquistes, com ho vulguem dir, perquè l'ajuda dels italians i dels alemanys és superior a la que fan els russos. A més, els republicans encara faran una arma d'aviació, formaran pilots, formaran mecànics. En canvi, tots els avions que venen d'Alemanya i d'Itàlia venen amb pilots, amb mecànics, amb bombes, amb tot. És a dir, d'aviació franquista pròpiament no n'hi havia gaire. I això és decisiu. I després hi ha un altre fet important, i és que la Guerra Civil Espanyola és la primera guerra on no hi ha diferència entre el front i la rereguarda. És a dir, la Primera Guerra Mundial, el front és el front i allà la gent es mata, però la gent que està a la rereguarda viu amb una relativa tranquil·litat. En canvi, durant la Guerra Civil Espanyola és la primera vegada que ciutats que estan a la rereguarda, a 300 quilòmetres del front, com Barcelona, o Tarragona, o Reus, o Sitges, o Vilanova, estan bombardejades. I a la Segona Guerra Mundial això ja passarà a tot arreu, a Alemanya, a Anglaterra, etc. Però la primera vegada que passa és aquí, a Espanya, durant la Guerra Civil.
Explica que els documents han trobat Itàlia, això és interessant.
Nosaltres hem publicat aquest DVD, si després algú l'interessa, 10 euros el venem. I heu vist algunes imatges de la pròpia aviació italiana. Nosaltres hem consultat els arxius italians i surten unes imatges que són d'una espècie de nodo italià. Naturalment a Itàlia feien propaganda que aquí els avions feien molta feina, i tots els bombardejos que hem documentat, per exemple, sobre Sitges, les fotografies que surten, etc., els hem trobat als arxius de l'aviació italiana, que es poden consultar i hem estat consultant. Les imatges que surten al final d'una gent en un refugi són imatges actuals, amb gent caracteritzada i amb fotografies similars a l'època, per ambientar una mica i per donar la sensació del que podia ser. La gent quan s'amaga per perill de bombardejos es dedica a fer fotografies. Per tant, les fotografies, però és una mica per fer-nos una idea del que podia ser.
Jo que recordo que la mare havia explicat, la mare vivia quan era petita, tenia 12 o 13 anys, el que antigament era la gent que no usava sol d'esquers. Doncs era per petites. I llavors quan sentien el soroll dels avions, la ràdio, s'amagaven sota l'escala amb uns matalassos.
Això de sota l'escala, si s'han fixat, hi havia una senyora de l'Arbós. Hi havia dos normes amb els cas de bombardeig: l'escala i el pal a la boca. Posar-se un pal a la boca perquè en cas de l'ona expansiva no rebentés per dintre. I llavors, sota l'escala, perquè és l'estructura que si s'ensorra tota la casa, el fer el cargol aguanta una mica més.
Sota l'escala.
Sí, sí.
Es posava una correra de fusta.
Una correra de fusta, un tros de tronc... qualsevol cosa. Sí, sí. Ara fa poc van trobar una bomba aquí a l'hospital, no?
Però no era una bomba, era un obús.
Un obús?
Era un obús. Les bombes tenen aletes. Les bombes tenen aletes, sí, van no tenir aletes.
Bueno, podria ser que haguessin trencat, haguessin desaparegut, però vaja.
La foto, la foto?
Sí, la foto ja vaig veure que no.
Molt bé. Hi ha alguna cosa més? Ah, perdó.
Bueno, ja fa temps... Sí. No, fa temps que hi ha un grup de fills de víctimes de bombardejos de Barcelona i d'estudiants italians que estan a Barcelona, amb Erasmus, que han format una mena d'associació i llavors ells demanen que, com a mínim, Itàlia demani disculpes pels bombardejos de la ciutat. I llavors això, bueno, va sortint, és, de fet, fa 3 o 4 anys que s'està remenant. No, perquè de fet els bombardejos de Barcelona més forts són els del 16, 17 i 18 de març de l'any 38. No hi ha una data concreta.
El barco de guerra. El barco de guerra italià que des d'inframar va
fer un gran bombardeig. Sí, el Torricelli. Però sí, sí, és que primer van intentar atacar mitjançant vaixells i submarins. Els primers atacs a Barcelona són de vaixells marítims. El que passa que, clar, havien d'estar molt lluny i tal, i després ja van decidir els avions. Llavors, el que es demana és que, igual que ha fet Alemanya amb els jueus, ha fet a Polònia amb això, que hi hagi una nota oficial de l'estat italià, doncs, dient que, bueno, que allò va passar, però que...
El govern alemany va demanar perdó que un mica. El senyor ha demanat estat ni el govern espanyol ni el govern italià.
No. O sigui, ara potser que no hi ha el Berlusconi.
Això és el romans de l'any de Sant Joan.
I el Rajoy també, de manera.
A Alemanya hi ha una certa cultura d'això, vull dir que...
I els alemans, a l'acabar la guerra, van perdonar quasi tot el deute. El govern italià va cobrar fins a l'última pesseta, la guerra fins ara
fa uns anys. Fa poc que està cobrant encara. Els italians fa poc que n'està cobrant el deute de la guerra.
El deute de la guerra, de la guerra. Però no.
Explicava precisament en Ramon Arrabat això, que els italians van continuar cobrant el deute de la guerra a Espanya, no així els alemanys. Així finalitzava aquesta trobada sobre el DVD dels bombardeigs franquistes al Penedès. L'historiador Ramon Arrabat era el passat dissabte a la seu del grup d'estudis sitgetans. En uns moments, temps pels esports.